piece you saw was won by a car that was bought, torn apart, rebuilt, and driven by me.
His name is Junior Jackson. Instead of a white stallion, he rides a black Mustang. He learned about cars, running whiskey in the Carolina Hills.
You set your evidence on fire.
He wiped out the pack in the demolition derby.
Get it, deal.
Make a move on me, I'll rip his lip off, give it to you for a key ring.
He tore up the track in the grueling Hickory 500.
What's the prize money?
1,000 plus extras.
Well, invite me in.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui m'ho has posat difícil, eh? L'únic que puc dir és que l'accent és molt americà.
I que és un tràiler.
El d'aquest sí, que és un tràiler i que sembla que hi ha una certa acció. Però sí, vaja, no sí, més sí, pistes,
sí.
Eh?
Sí, no. Això seria difícil d'identificar. És un tràiler, un fragment d'un tràiler de la pel·lícula The Last American Hero, el darrer, l'últim heroi nord-americà. I és una pel·lícula de l'any 1973 amb Jeff Bridges i la Valérie Perrin, i estava basada en articles escrits per Tom Wolfe. I és que avui dedicarem aquest cinema a la xarxa al periodista i escriptor Tom Wolfe, que va morir el 14 de maig passat a l'edat de 88 anys. Wolfe no era un home de cinema, no és que fos un home que tingués obra cinematogràfica, però sí que és cert que algunes de les seves obres literàries van ser portades al cinema. I una d'elles, per exemple, en aquest cas eren articles, que van fer un refós i aleshores ho van convertir en una pel·lícula, que és la que ara hem escoltat. Ella era un home considerat el pare del nou periodisme, i se'l compara sovint amb Norman Mailer i el Truman Capote. Bé, és una manera de dir-ho, però en primer lloc ell era més jove que Mailer i que Capote. I bé, això des del meu punt de vista, allà cadascú, per mi el llibre que obre aquest camí del nou periodisme és A sang freda de Truman Capote. És un llibre molt trencador. I periodisme ja literari, no? Però bé, això sobre gustos. En tot cas, a Tom Wolfe no se l'ha de confondre amb l'escriptor Thomas Wolfe. Es deien igual, però no eren el mateix. Thomas Wolfe era un gran escriptor, 30 anys més gran que Wolfe, i que bé, són persones completament diferents en aquest sentit. Tom Wolfe ens ha deixat obres literàries notables. Algunes han tingut, com he dit, versió cinematogràfica, d'altres no. De tota manera, hi ha una pel·lícula que no està basada en cap obra seva, en cap, però la qual ell sí que va treballar. Allà va treballar-hi com a guionista, feia el guió. Uh-huh. I aquesta pel·lícula era una pel·lícula molt divertida sobre la fundació dels Estats Units, que es deia Almost Heroes, gairebé herois, del 1998, i que l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Héroes por casualidad.
You look like a man who appreciates good whiskey.
Thank you, sir. But I fear inebriation may cause me to forget my manners in such fine company.
God, man, I'm not talking about getting blind drunk. I just meant for you to have a taste.
Well, then, taste it shall be. not bad.
Un nou tràiler, aquest cop de la pel·lícula Almost Heroes, que en aquest cas té el guió del Tom Wolfe. Estem parlant avui d'un personatge que podríem dir una mica especial. Sempre anava vestit de blanc. Uh-huh. No sé si és que realment es va convertir o va crear la seva pròpia imatge mediàtica.
Sí, ell feia això. Ell feia una mica, com Dalí. Dalí també va construir un personatge.
Sí.
A part de la seva obra, doncs va fer un personatge, va crear un personatge, i Dalí era conegut, era carismàtic, és a dir, la gent l'anava a veure per la manera com ell es comportava. Hi havia qui l'havia conegut, quan no hi havia càmeres davant, tornava a ser un altre, era un altre, no?
Més normalet,
sí,
no?
Sí, normalet. Més normalet, quan hi havia càmeres es convertia en el personatge. Bé, doncs Tom Wolfe sabia que el món d'avui, doncs, no n'hi ha prou per escriure un bon llibre per tal que es vengui. El llibre pot ser molt bo, però perquè es vengui, com el singularitzes en el mar de llibres que es publiquen? I aleshores doncs, va dir, doncs, bé, construiré un personatge de manera que cridi l'atenció dels mitjans de comunicació i de retruc del públic, i aleshores doncs, ell es vestia sempre de blanc per cridar l'atenció, creava això, va fabricar un personatge, es va fabricar a si mateix, i aleshores ja no era l'últim llibre que publicava, sinó que era, anaves a veure Tom Wolfe perquè feia la seva performance, oi? I era la seva manera de vendre llibres. El mes de desembre, perquè el feia, li creava una imatge i el feia noticiable, i després passava per caixa, clar. I aleshores, el mes de desembre del 2013 va venir a Catalunya i, evidentment, es va presentar davant de la premsa vestit de blanc.
Ma.
Sí, una altra cosa és a casa seva, no? Però de cara de portes en fora. I ell, en aquell moment, quan va venir a Catalunya, tenia 82 anys, que és una data a la qual molta gent ja no viatja transcontinentalment, perquè, saps... Ja,
una mica arriscat,
sí,
eh?
Sí, l'edat, a més el tema de tensió arterial, hi ha gent que no viatja. Ell sí, ell es mantenia en actiu perfectament, i va, tot i que va morir als 88, va estar en actiu fins al final. És a dir, la salut el va acompanyar en aquest sentit. Una altra pel·lícula relacionada amb Tom Wolfe, basada en una obra seva, és La foguera de les vanitats, que aquesta pel·lícula es va adaptar al 1990, i és una versió de la seva novel·la que va dirigir Brian De Palma amb Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith i Morgan Freeman.
Déu-n'hi-do el repartiment, eh?
El repartiment està molt bé, sí. I aquí la història gira entorn d'un yuppie de les altes finances, és un assessor financer que es veu atrapat en una sèrie d'embolics de caràcter doncs, econòmic, jurídic, sentimental... I el veiem en moure's en dos mons completament diferents. Un és el món de les altes finances, dels milionaris de Nova York i de Wall Street, i el món de zones més deprimides, com per exemple Harlem o el Bronx.
Me llamo Peter Fallon. Soy el hombre del momento. El ídolo de la ciudad. Pero no siempre ha sido así. Les diré cómo empezó todo. En los años 80, lo único que importaba era hacer dinero y vivir bien. Y nadie lo hacía mejor que Sherman McCoy. Era el amo del universo. Tranquilo, frío, organizado.
Por unos cientos de millones de dólares.
Nadie podía resistirse a él. Ni su amante.
Este va a ser el mejor polvo en mucho tiempo.
Ni siquiera su perro.
Está lloviendo y no le gusta.
A mí tampoco.
Por otra parte, yo era un periodista en busca de una historia.
Te presento a Peter Fallon, periodista.
Encantado.
Necesitaba una chispa. Y eso fue exactamente lo que encontré.
¡Fuera, fuera, fuera, fuera!
Doncs escoltàvem un fragment de La foguera de les vanitats, una pel·lícula doncs, que va tenir segurament molt d'èxit, Víctor, perquè, a més, quan la gent en parlava sobre Tom Wolfe, la majoria et parlaven tant del llibre com de la pel·lícula.
Sí, sempre acostuma a sortir aquest títol, La foguera de les vanitats. El llibre es va vendre molt bé, el llibre, però la pel·lícula no. La pel·lícula, tot i que és curiós, la gent la coneix, però en canvi no va funcionar, perquè va tenir un pressupost de 47 milions de dòlars, que es diu aviat 47, i només en va recuperar 15. És a dir, que va tenir un dèficit de 32 milions, déu-n'hi-do. I bé, en aquest sentit no va funcionar. Es pot dir una cosa, els intèrprets el gran protagonista de la pel·lícula, a part dels intèrprets que ja hem esmentat, no? Tom Hanks, Bruce Willis, etc., era Nova York, la ciutat. La ciutat era un protagonista de la història i mostrava doncs, aquests dos mons que té la capital del món, que serien doncs, una cosa són els gratacels de Manhattan i l'altra doncs, la misèria que podem trobar en barris que hem esmentat com el Bronx o Harlem. Una altra obra de Tom Wolfe, portada al cinema, és Escollits per a la glòria, del 1983, de Philip Kaufman, Aquí va tenir un repartiment d'actors molt bons, molt bons: Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Fred Ward i Barbara Hershey. I aquí se'ns mostra la necessitat que tenien els Estats Units de millorar la seva imatge en la cursa espacial, una cursa que mantenien amb Rússia. Perquè mentre Rússia doncs acumulava un bagatge d'èxits, els Estats Units acumulaven un bagatge d'errors. I, clar, era una qüestió d'orgull patriòtic. I aleshores, doncs, clar, estaven obsedits en...
S'havia d'animar la tropa.
Sí, obsedits en millorar la imatge dels Estats Units en aquest sentit. Aquí ens mostra, en aquesta obra de Thomas Wolfe, com es feien servir pilots d'aviació, és a dir, pilots de proves, per fer de conillets d'Índies.
Cuando pienso en Orville y en Wilbur Wright echando una moneda al aire en las colinas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, para saber a quién le había tocado en suerte volar primero en aeroplano, y luego nos veo aquí a nosotros, doy gracias a Dios por vivir en un país en el que lo mejor y lo más noble de un hombre puede desarrollarse.
¿Saben? Yo deseo secundar algunas de las cosas que ha dicho mi compañero Glenn. Creo que nosotros somos muy, pero que muy afortunados por haber tenido la suerte de ser agraciados con los dones requeridos para algo tan importante como esto.
Escollits per a la glòria, un dels grans llibres, com ens deia en Víctor, d'Anton Wolf, que no sé si podríem dir el mateix de la versió cinematogràfica que es va fer als anys 80.
Sí, sí, ho podem dir amb totes les lletres. Sí, sí, la pel·lícula és molt bona, molt bona. És una pel·lícula de Philip Kaufman, és el director que va dirigir... va fer una versió del llibre de Milan Kundera, La insostenible lleugeresa de l'ésser. I després també Henry June, que era estava basada en els diaris de Nais Nin, el mateix director. I aquí Kaufman va fer una obra mestra, és a dir, una pel·lícula molt bona, molt. Podríem dir que va estar nominada a 8 Òscar i en va acollir 4, de manera que no està malament, la meitat. Paradoxalment, Tom Wolfe no estava content amb el resultat d'aquesta pel·lícula. Que és una obra mestra, i en canvi ell no estava d'acord perquè considerava que no s'havien respectat prou el seu text. No sabia, no havia prou respecte.
L'adaptació no va ser prou bona, segons
ell. Això és una picabaralla típica entre escriptors i directors de cinema o de teatre, passa sovint. Bé, aquestes són fins aquí les extensions que ha tingut l'obra de Tom Wolfe en el món del cinema. Com a figura mediàtica que era, ell doncs era també un fabricant de frases que van fer fortuna, i nosaltres en direm algunes, en direm 4. La primera és: un conservador és un liberal que s'ha aturat. La segona diu: la més segura cura per a la vanitat és la soledat. És bona. La tercera diu: fins i tot als 55 anys segueixes creient que hi ha un cordó que t'uneix per sempre a la teva joventut, però un bon dia descobreixes que és només un fil i que es pot trencar en qualsevol moment. També està bé. I la quarta, la darrera, és: la mort és el darrer viatge, el més llarg i el millor. Doncs bé, Tom Wolfe, com hem dit, va morir el 14 de maig passat, a l'edat de 88 anys, a Nova York, i aquesta que sentirem és una cançó preciosa, preciosa, del desaparegut Jim Crowes, que formava part de la pel·lícula L'últim heroi nord-americà, basat en articles de Tom Wolfe, com hem dit, i que es diu I got a name, tinc un nom.
Doncs li desitgem bon viatge, i a tu, Víctor, fins a la propera.
Això mateix, a reveure. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name, and I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me
down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't pass me by.